Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 4. Us parla Pere Juventí Balcells. Salut xifra en 69.000 les dosis de vacunes contra la Covid-19 caducades en les darreres setmanes a Catalunya. El departament ho atribueix a la dificultat de calcular l'oferta de vacunació sense cita. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha restat importància a les dosis que s'han quedat a la nevera.
Aquesta xifra, si la miren en relació a aquelles quasi 11 milions de dosis administrades, és un 0,6% de les dosis administrades. És a dir, no arriba a ser un 1%, 0,6%. I per què? Observem que, malgrat tenim tot el sistema sanitari obert, els punts de vacunació oberts, tot obert perquè la gent es vagi vacunant, la gent no acudeix a vacunar-se.
Cabezas ha afegit que països com França o els Estats Units han admès que un 5% de les vacunes també els han caducat, un percentatge que respecte a Catalunya és superior. I a La Palma, la lava ja ha sepultat més de 300 cases i 300 explotacions agràries i s'han desallotjat 6.000 veïns. L'últim municipi víctima de la Cumbre Vieja ha sigut Todoque, que ha desaparegut sota la lava del volcà. Els veïns desallotjats ho titllen de desgràcia i ho han dit en declaracions a Ràdio Televisió Canària.
Una puñetera desgracia, la verdad. La verdad que hace mucho daño. ¿Qué quieres que te diga?
Todo rápido y ya, salvar lo máximo posible de animales. La parte civil también, evacuaciones rápidas, es caos. Nadie sabe, estamos todos fatal, psicológicamente hablando y abatidos, sin dormir. Nadie puede dormir, escuchar, se puede escuchar perfectamente. Es una locura.
Quatre boques segueixen expulsant lava mentre baixa la senyal de tremolor. S'espera que el núvol de diòxid de sofre del volcà arribi aquesta tarda a la península. La lava avança molt lentament i se situa a 2,5 quilòmetres del mar. El govern canari calcula que l'erupció del volcà ha provocat pèrdues per valor de 400 milions d'euros. Les darreres previsions sobre la durada de l'erupció preveuen que pugui durar entre 24 i 84 dies, és a dir, gairebé 2 mesos. Des del govern canari acaben d'explicar que ja ho tenen tot llest per comprar cases buides a La Palma i habilitar-ne de prefabricades per ajudar els veïns que han perdut les seves cases. I canviem de tema. Aquesta mitjanit, l'oci nocturn podrà reobrir fins a les 3 de la matinada als espais exteriors. Després de doblegar la corba de la cinquena onada de la Covid, el govern ha autoritzat la reobertura d'aquests locals. Sobre la reobertura de l'oci nocturn també n'ha parlat l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, al matí a Ràdio Estel. Avui la ciutat celebra la seva festa major, Santa Tecla, i l'alcalde tarragoní considera que la reobertura de la ciutat no es notarà.
De fet, el que és clar és que aquesta reobertura de l'oci nocturn, que només afecta a espais a l'àrea lliure, realment tindrà poquíssima incidència, si és que no dic cap, almenys a Tarragona, que la majoria de locals d'oci nocturn no disposen de terrassa.
I 1 miler d'agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona vetllaran per la seguretat durant les festes de la Mercè. Més de 400 ho faran en torn de nit. L'objectiu és assegurar els nivells òptims de convivència, mobilitat i seguretat. Ho ha defensat el tinent d'alcaldia de Seguretat i Prevenció, Albert Batlle.
Bé, el tema des del punt de vista del que és la prevenció i la seguretat és que nosaltres volem una festa major, que segur que serà festiva, cívica i segura. Aquest és l'objectiu que ens hem marcat.
Sobretot augmentarà el control d'establiments de venda de begudes alcohòliques i es treballarà per evitar una venda no autoritzada. També es desplegaran gairebé 700 operaris per reforçar les tasques de neteja i s'habilitaran 2 punts d'informació i assessorament en matèria de violències masclistes i LGTB-fòbiques. Els esports en Pau Massip.
L'entrenador del Barça reclama suport incondicional a la seva plantilla i a la seva manera de jugar. Ronald Koeman ha protagonitzat la imatge del dia al no respondre cap pregunta dels periodistes a la roda de premsa prèvia al partit contra el Cádiz. El tècnic holandès exigeix que l'entorn blaugrana mostri que està amb l'equip.
El procés en què nos encontramos la plantilla con nuestro equipo se merece ser incondicionalmente respaldado en palabra y en hechos. Apoyan la política técnica y el proceso que estamos realizando.
Koeman també ha dit que no es poden esperar miracles a la Champions i que quedar en una posició alta a la Lliga serà tot un èxit. Pel que fa a l'Espanyol, aquesta tarda s'enfronta a l'Alavés a l'RCD Stadium. A 2:15, els pericos buscaran la primera victòria de la temporada davant del CUE. A la mateixa hora es disputarà el Sevilla-València i a les 10 de la nit es jugaran el Villarreal-Elx i el Mallorca-Real Madrid. Qui també juga aquesta tarda és el Barça de bàsquet, que visita la pista del Gran Canària en la segona jornada de la Lliga Endesa. A 2:15 de la nit, els blaugranes arriben a les Palmes de després de patir diumenge passat per doblegar l'UCAM Múrcia en l'estrena de la temporada. Tot i vèncer, els de Jessica Bixos van deixar escapar una renda de fins a 14 punts en el tercer quart, on un parcial de 16-30 va fer que s'arribés a l'últim quart amb el marcador igualat. Pel que fa al Gran Canària, també s'afronta al partit després de guanyar davant el Fuentlabrada.
Gràcies, Pau. Més informació d'aquí una hora. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé, de Toni Marín.
Ràdio Estel.
El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins.
Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre...
Camins.
Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària, en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0. Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Les 4 i 7 minuts, aquí estem a la segona hora del nostre temps de ràdio, el Tot anirà bé a Ràdio Estel, fins a les 6. Saben que en 30 minuts rebrem a una persona que ens agrada molt, el Josep Martí Blanc. Amb ell tindrem l'oportunitat, com sempre, de fer un cop d'ull a la seva actualitat particular, que avui s'ha anat a fixar en un llibre anomenat... això els he de dir ara mateix, perquè m'he oblidat completament aquí. No hay apocalipsis, ¿por qué el alarmismo medioambiental nos perjudica a todos? És com es diu el llibre del Josep Martí Blanc. És un llibre que ens farà reflexionar, sense partir de cap dogma en concret, sobre com es fan les coses pel que fa al mediambientalisme. Ens agrada pensar en aquest programa i ens agrada aturar-nos i quedar-nos amb les frases que, per exemple, avui hem llegit en un article que publica el diari La Vanguardia, titulat No hi ha marxa enrere. Santi Vila, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Gràcies per estar amb nosaltres.
Un plaer.
Santi Vila signa aquest article entre... Hi ha moltes coses que es diuen en aquest article, molt interessants, però hi ha una que per mi és fonamentalment el titular d'aquest article, no? Diu, de vegades, per ser un bon patriota, cal semblar un traïdor. És així com s'ha sentit vostè?
Bé, aquesta és una frase que manllevo de Josep Pla, que la va fer servir escrivint una biografia a propòsit del Francesc Cambó, i que efectivament té a veure amb quan prens una decisió que tu saps racionalment que serà incompresa, que segurament en un moment d'excitació, de molt de sentiment, de molt d'abrandament, doncs els teus mateixos no entendran, però que tu tens la convicció íntima que és el correcte, no? I bé, sense, no cal que dramatitzem ni exagerem, però sí que segurament, doncs, en alguna ocasió he pensat que simular, doncs, que potser li fallaves en aquest país era la millor manera de servir-lo i d'ajudar-lo, no?
Els seus mateixos d'aleshores són els seus mateixos d'avui en dia?
La veritat és que ara em costa una mica saber qui són els meus, eh? Des del punt de vista partidista, jo tinc la impressió que no m'he mogut. Jo sempre he estat una persona que s'estima molt aquest país, que s'estima molt Catalunya, sóc un sobiranista, això és evident. Crec que Espanya pot funcionar com a projecte, però en tot cas com a nació de nacions, i que Catalunya, per tant, som una nació per raons constitucionals i històriques, no? Qui defensa això a Catalunya en aquests moments? Costa de saber, no? I qui ho fa plenament conscient que és absolutament injust dir que Espanya és com Turquia, no? Que Espanya és com Rússia,
doncs jo crec que això doncs, em costa de trobar quin partit ho representa, no? Ens costa molt. Dit això, segur que hi ha molts i molts ciutadans i ciutadanes que tenen aquest convenciment íntim. Jo sóc d'aquests, en aquests moments, persones que continuem siguent molt patriotes, si em permets aquesta expressió, que ens estimem molt aquest país, però que no acabem d'estar convençuts que podem estar massa satisfets del que ha passat a Catalunya des del 2012 cap aquí.
Quines són les decisions que ha pres Santi Vila?
Doncs moltes coses, no? En primer lloc, que una cosa que, si em permets, no voldria semblar allò petulant, no? Però que ni s'ha de sobrevalorar l'elogi, ni s'ha de tampoc viure torturat per la crítica, no? Perquè jo he tastat les dues coses, no? Des de l'exageració de l'elogi, de dir aquesta persona està cridada a fer això, a fer allò altre, a ser això...
Hi va haver un moment que, efectivament, semblava que vostè havia de ser el salvador de tot i de tots, no?
De tot el que vostè vulgui. No, per tant, no t'has de deixar atabalar per la sobredosi d'elogi, però tampoc t'has de deixar doncs, impressionar per la crítica ferotge, no? Abrandada, en la meva opinió, a vegades fins i tot exagerada, no? És a dir, tu has de fer el teu camí, tu t'has de deure la teva consciència, t'has d'intentar explicar, i de vegades tindràs la sort que coincideixes amb el sentiment majoritari, i de vegades que no tant, no? Bé, això és el que hi ha, no? Això és la condició humana.
Però aquesta és la conclusió d'algú que efectivament ha viscut en aquests dos termes, un cop passat. M'imagino que quan ho vivia, en qualsevol cas, devia ser molt més difícil la part de les crítiques que no per la part dels elogis, no?
Sobretot pateixes pels teus, no? Pateixes per la teva parella, pateixes per la teva mare, no? Que la meva mare viu en una ciutat de comarques, jo visc aquí a Barcelona, però la meva mare viu en una ciutat de comarques, a Figueres, i per tant, doncs, s'ha hagut de sentir de tots colors, no? I dius, home, sap greu, perquè finalment doncs, tots ho hem fet sempre tan bé com hem sabut, com hem pogut, amb honestedat, jugant de cares, no? I, per tant, hi ha algun comentari injust que dius, home, en els que ja estem bregats, en aquella època ens pagaven per sentir-nos-ho tot, ara no ens paguen per sentir-ho, però amb maduresa ho aguantem, però en els del teu entorn, doncs, a vegades que els diguin segons què, dius, home, i vostè què representa que ha fet per aquest país? Aviam, m'ho expliqui. Tens la tentació de dir, no?
Ja. Ho pensa, però no ho diu, en definitiva, no?
No, deixem-ho estar.
Santi Vila, això és el que ha après Santi Vila com a persona. Què hauria d'haver après Catalunya com a país?
Aquesta és la pregunta realment important. En primer lloc, que efectivament, amb una democràcia madura, com les nostres democràcies occidentals, amb totes les seves imperfeccions que vulguis, és evident, i té raó l'independentisme, i té raó el sobiranisme, quan diu que no hi ha estat de dret sense democràcia. És cert, això. És a dir, els ciutadans hem de poder actualitzar contínuament el nostre ordenament legal, la nostra Constitució, etc etc. Tan cert com que no hi ha democràcia, i aquest és l'aprenentatge, sense estat de dret. És a dir, quan algú creu que està tan posseït d'una veritat, per molt veritat que sigui, que li autoritza emportar-se les lleis per davant, està entrant en una dimensió desconeguda que l'acaba portant normalment a l'estropici, al desastre, a fracturar la seva pròpia societat, a lesionar econòmicament, socialment, el seu país, que és el que hem fet. Per tant, en una democràcia madura hem de saber, i això se li ha de retreure contínuament en els immobilistes, no? Un estat de dret s'ha de poder actualitzar contínuament, l'hem de poder revisar, els ciutadans han de poder sentir que amb el seu vot canvien les coses, no? I aquest reformisme permanent ha de ser l'elan vital, no? Ha de ser, per dir-ho així, aquí que estem a Radio Estel, no? Maritenc, etcètera, no? Tot això és molt important. Tan important com que no hi ha democràcia sense respecte a l'ordenament legal. Perquè el dia que estiguem convençuts que la nostra causa és tan noble que justifica que ens emportem per les lleis per davant, doncs aquell dia tots quedarem amb la més absoluta indefensió.
Perdoni, però això ja ha passat, no?
Això ha passat. Això ha passat a Catalunya i aquest és el gran retret que es pot fer al procés. No, que en un moment donat, la fe interior d'alguns, aquella fe tan abrandada, els va fer perdre de vista que per molt que creguis que la majoria dels ciutadans pensen com tu, només que n'hi hagi una minoria que no ho pensin, mereixen ser respectats i, per tant, mereixen que l'ordenament legal sigui tingut en compte. Quan té en el seu origen la sobirania popular, que és el que passa en una democràcia.
Aquesta pregunta ve heretada a la tertúlia, quan he anunciat que vostè venia. L'he preguntat a les dues persones que hi eren si pensaven que li havia de fer alguna pregunta a vostè. Un m'ha fet una pregunta molt senzilla, que com està? Jo el veig bastant bé, no?
Sí, estic assentat en aquests moments.
Home, crec que la pregunta es referia allò a un context una mica més ampli, sap?
La veritat és que estic bé. Una mica enyorat de la cosa pública, això és veritat, això no t'ho puc amagar. Les persones sempre tenim vocació, circumstàncies i sort, no?, que deia Ortega y Gasset. La vocació és la que és, les circumstàncies també, i la sort ens ve donada, no? La vocació com a servidor públic és innata, jo diria, que ve de sèrie, no? He estat un servidor públic tan lleial com he pogut a la meva gent, no?, als ciutadans, i per tant, d'això me n'enyoro una mica, tan cert com que també és una cura d'humilitat veure que els càrrecs públics doncs no són teus, i no és una botiga que heredis de la família, o no és una enginyeria que heredis del pare, o no és una farmàcia que heredis de la mare, perdona, els càrrecs públics s'han d'agafar doncs, com una oportunitat per ser un servidor més, no?, de la cosa pública, del bé comú, de l'interès general, i això és el que m'ha passat a mi, i per tant he fet una fase com a servidor públic molt, molt important, molt llarga, en el temps, m'hi vaig posar molt jove, i ara estic a l'àmbit privat com a professor universitari dirigint una companyia d'aigües i estic bé.
Però parla vostè de la política com parlava jo de la ràdio fa escassament 3 mesos, quan deia que jo no tornaria a la ràdio.
El futur no està escrit. El futur no està escrit i no saps mai quina giragonses prendrà, no? En tot cas, ja ara, fixa't que estan aquí conversant amb tu o escrivint aquest article que deies a La Vanguardia, que faig 2 cops al mes, o participant en algun altre fòrum on puc expressar les meves idees, ja és una forma de comprometre't cívicament, políticament, no? Per tant, aquest nivell de mínims ja el mantenc.
Deixi'm dir-li que no tanco a l'apartat del futur, que ara hi tornaré, però eren 2 preguntes. La segona una mica més així, no? Perquè el que volia saber, Raimon Blasi, és si en aquell moment, quan va passar tot, vostè tenia algun encàrrec del president Puigdemont.
Sí, això el propi president Puigdemont ho ha escrit i això l'honora, perquè això em va ajudar molt a reconciliar-me amb alguns sectors sobiranistes i independentistes que em retreien, o una mica que eren presoners d'una difamació que havia corregut, que jo anava a la meva, no?, i que jo tenia una agenda política pròpia. Això és rotundament fals. Quan jo vaig anar al Palau de la Moncloa el mes de març de 2017, jo hi vaig anar amb cotxe oficial, amb mosso d'esquadra, amb xofer del govern de Catalunya. Per tant, la meva agenda de treball era pública, era coneguda, evidentment despatxada a priori i a posteriori amb el president Puigdemont, amb el president Mas, que també era una persona per a mi important a tenir en compte en qualsevol dels meus moviments. I, per tant, jo crec que ha quedat ja fins i tot prescrit amb llibres que mai de la vida cap de les iniciatives que vaig prendre va ser per iniciativa pròpia. Altra cosa, si van ser encertades o no, si els vam explicar prou bé a l'opinió pública, si, per dir-ho així, vam donar les explicacions pertinents, que intentàvem tensar la corda sense que s'arribés a trencar, tot això es pot discutir, i avui en dia ja sabem moltes més coses que no sabíem l'any 17, no? Però el que és segur és que, com a conseller, i així ho ha dit el president Puigdemont, crec que ni un sol dels moviments que vaig fer va ser per iniciativa pròpia.
Senyor Vila, hi ha moltes coses que efectivament han passat en aquest país en els últims anys, però també és veritat, per exemple, avui a la tertúlia del programa, hem parlat de 40.000 coses. Això fa un any no era així, no? I encara hi havia el monotema procés que ho copsava absolutament tot, no? En quina part estem del procés ara mateix?
En la meva opinió, el procés s'ha acabat. Altra cosa és l'independentisme. És ben legítima l'aspiració independentista i, per tant, pot ser que molts ciutadans estiguin convençuts que les coses ens anirien millor si Catalunya fos un país independent. Per tant, l'independentisme no s'ha acabat, no? I crec que hi haurà independentisme per molt de temps. No sé si majoritari o minoritari, ja ho veurem. De vegades, tan important com el que es fa aquí és el que es fa a Madrid a l'hora de generar independentistes, no?
Que li diguin, si em permet l'incís, al senyor Carod Rubín en el seu dia, no?
No, totalment. I això també s'ho va fer seu la Carme Forcadell i el propi Carles Puigdemont, quan deien, quan jo m'enfadava perquè fèiem algun disbarat o fèiem alguna cosa que costava d'entendre, no? Sempre deia, no pateixis, que aviat ens ho arreglarà el Rajoy i em farà una de pitjor, no? I acostumava a passar, no? I ens el rentava la cara en els disbarats que fèiem aquí, no? En aquestes circumstàncies, no? Per tant, jo crec que és on ens hem de situar, no? Estem aquí, no? No, estem aquí.
Estem aquí, i el que veiem avui és un govern de la Generalitat on ha canviat el color d'entrada aquí en l'encapçala. Ara és Esquerra Republicana, president de la Generalitat, Pere Aragonès, amb Junts per Catalunya, amb aquesta situació que ara, abans parlàvem, no?, de com dilluns veiem una cosa, avui ja sembla que les aigües estan més tranquil·les, no?, i que tornem a parlar doncs d'un pla de govern, 1.500 punts al damunt la taula. Com veu vostè el que està passant al govern en aquests moments?
Mira, això ha sorprès algú que ho digui. Jo, que no sóc gens sospitós d'haver votat en Pere Aragonès, no he votat Esquerra Republicana, no sóc d'aquesta religió, no? Això és tan cert com que crec que el president Aragonès ho està fent bé. Perquè d'entrada ha fet una cosa que és molt important i que es trobava molt a faltar, que és a tornar-se a reivindicar president de tots, dels que l'han votat i dels que no l'hem votat. I jo em sento representat pel president Aragonès. I això ha de ser així. Jo no he votat l'alcaldessa Colau, de fet l'alcaldessa Colau ni va guanyar les eleccions, i en canvi és la meva alcaldessa. Jo no he votat en el president Aragonès i, en canvi, és el meu president. Aquest sentit institucional, quan un ciutadà és honest, l'ha de tenir ben clar i també ha de ser correspost. I crec que portàvem una etapa molt fosca, molt sectària, on els que governaven feien una apropiació indeguda de les institucions, i tu anaves a Palau o tu anaves a determinats estaments del govern i semblava que allò era la seu d'un partit polític. No era una institució que paguem entre tots amb els nostres impostos. Per tant, jo crec que això és un mèrit del president Aragonès, com és un mèrit que, de nou, s'hagi fet seu aquell emblema pujolista del salut i feina. I, escolta'm, per fi un governant que ens torna a parlar de coses que entenem.
Algú em deia, algú del mateix àmbit d'on ve vostè, em deia en el seu dia que hi havia certa preocupació de si... que Pere Aragonès, em deia aquella persona, no és una opinió personal, els hi asseguro, ho estava fent molt bé i que això podia acabar significant que tinguéssim un nou Jordi Pujol al damunt la taula. No sé si considera que era exagerat, això.
Home, el president Pujol és un home extraordinari.
Es referia a la longevitat en el càrrec.
Ah, que si estigui 23 anys. Crec que és improbable, perquè el món ha canviat molt. Avui en dia les coses passen molt de pressa, no? L'era digital en la que vivim fa que tot es cremi molt ràpid, i fins i tot els lideratges polítics passen d'estar de moda a quedar totalment desautoritzats en setmanes, en dies, fins al president Biden, no?
Sí, sí.
És a dir, pot passar de ser idealitzat, que semblava que era el salvador del planeta, a que ara ja ningú diu que l'hauria votat, no?
Sí, sí.
Per tant, això va molt ràpid. Dit això, sí que és veritat, I pot semblar un insult, i jo ho dic sense cap mena de dubte com un elogi, que el president Aragonès pujoleja, en el sentit que és un home pragmàtic, que és un home vinculat a lo concret, que és un home que diu la meva prioritat són les polítiques reals, les polítiques concretes, per tant jo em vinculo a la gestió, que ha fet un esforç molt gran de dir el meu somni és la independència de Catalunya, però la meva missió ara és el ser president de tots, intentar treballar per la concòrdia, per la reconciliació, i és clar, això només pot ser saludat amb aplaudiment, no? Perquè feia massa temps, que insisteixo, o que parlàvem del sexe dels àngels, no? I que per tant estàvem discutint sobre coses que en el fons no tenien cap contacte amb la realitat, o que senzillament doncs ho fèiem d'una forma tan sectària que per dir-ho així saltava a la vista que no ens aportaria res de positiu.
Ja. I Pedro Sánchez de Madrid, com veu l'actitud del president del govern espanyol respecte a Catalunya, en aquest cas?
Amb un punt de recel. Per una banda, li agraeixo, i jo no n'he estat beneficiari, jo he complert condemna, m'he pagat la multa i he complert la meva inhabilitació, però li reconec el mèrit de la valentia d'haver aprovat els indults. Això salta a la vista, i aquí a Catalunya a vegades ens costa de veure, però només cal agafar el tren o agafar l'avió i anar per qualsevol altre punt d'Espanya, que això en el Pedro Sánchez de vots n'hi ha portat pocs, al contrari. I amb un polític que quan pren una decisió sabent que li costa vots, vol dir que la decisió té un valor, té un mèrit, no? Per tant, jo això ho reconec sense matisos. Tan cert com que el Pedro Sánchez és un personatge que els que ens agrada la política i la seguim de prop, sabem, doncs, que en fi, que és un home d'opinió molt canviant, no? Si canvien les circumstàncies, canvien les seves opinions. Això no necessàriament és dolent. Oh. No?
Hem tingut uns quants exemples, en política d'això. No cal anar a Madrid, per...
Aquí podríem discutir molt, no?, sobre si això és bo o és dolent. El que ell ho ha acreditat, que si canvien les circumstàncies, canvia d'opinió. I, per tant, estem en una fase positiva, pels catalans i per Catalunya. Sembla ser que en la seva agenda de prioritats la concòrdia, la reconciliació, la pacificació, diguem-ho com vulguis, de la convivència a Catalunya, doncs és una prioritat. L'actualització de l'encaix de Catalunya amb la resta d'Espanya també és una prioritat. Veurem fins on arriba, veurem. Deixem que, per dir-ho així, saludi segurament amb un grau més d'entusiasme el govern aragonès que no el govern Sánchez.
Un dia, convençut jo, com vostè, que no tornaria a la ràdio, vaig rebre una trucada del director d'aquesta casa, el Toni Arbàs, vam seure a fer un cafè i em va posar al damunt la taula un argument que em va agradar molt. Em va dir, cal tornar a establir ponts de diàleg. Jo sempre he defensat això. Qui l'hauria de trucar i què li haurien de demanar a vostè per tornar a la política?
Bé, jo crec que quan ja hi has estat, no?, i vacunat de la component de vanitat que té, d'aquestes coses, no?
L'ego ja està prou alimentat, no?
Sí, home, això ja està. Això ja hem fet el que havíem de fer, no?
Això són els 50, Deixi'm que li digui,
Estem aquí. No? Vull dir que, per tant, ja, quan ja estàs en aquesta perspectiva, jo crec que l'únic que em podria persuadir, sincerament i honestament, és el sentit del deure, no? És a dir, que algú em convencés que allò que jo puc aportar, doncs, amb tota la modèstia del món, en aquelles circumstàncies, només ho puc aportar jo, no? I que, per tant, que la meva aportació podria ser realment rellevant de cares a ajudar a que les coses anessin bé. Això se m'hauria d'explicar molt bé, perquè, com pots imaginar, obro tant el ventall que crec que hi pot haver-hi moltes persones susceptibles de fer el que jo estaria en condicions de fer.
En canvi, vostè va sonar amb molta força per fer coses que no tothom ha sonat de la mateixa manera. Vostè ha estat alcalde de Barcelona, president de la Generalitat, de tot, no?
Sí, sense ser-ho.
Ja, no, això ho sabem. Això ho sabem. No, el que vull dir és que el seu nom, home, és un nom amb força, és un... tothom ha coincidit, ara no ens inventarem res, no?, en què efectivament vostè podia ser un bon candidat per anar a aquest tipus d'eleccions. Si veu en alguna institució en concret, vull dir, li crida més l'atenció l'Ajuntament, la Generalitat, per on hauria d'anar la cosa?
Mira, t'ho dic molt sincerament. Jo he estat alcalde a Figueres, i he estat conseller del govern, he estat diputat al Parlament. El càrrec més bonic al que pot aspirar, en la meva opinió, una persona que s'estima la política, és el càrrec vinculat al món local.
L'alcalde.
Perquè el món local vincula a la perfecció el que és planificació, projectisme, aixecar la mirada, no? Està envoltat del que jo en deia a l'època l'aristocràcia d'un ajuntament, que són els seus enginyers, els seus arquitectes, no? Amb el contacte amb la gent, no? Amb la vida, no? Allò, un alcalde va a funerals, va a casaments, va amb l'associació de veïns, escolta com s'enfaden quan una marquesina de la línia d'autobús hostal, doncs, està trencada, i quan plou, doncs, aquella senyora jubilada se li plou a sobre. Per tant, aquest càrrec en concret combina molt bé el que és l'acció a curt, de dir, no pateixi que li arreglaré la marquesina, no?, amb el que és el projectisme llarg, que és a dir, anem a apostar pel transport públic. No? Mm-hmm. Jo crec que si d'algun càrrec me n'enyoro és del món local. No? Dit això, com et deia abans, no?, la vida és vocació, però també són circumstàncies i sort, no? I els hem de gestionar amb esportivitat.
No s'ha de saber massa de política per recordar l'entrevista que vam fer fa uns dies aquí al programa Marta Pascal, en la qual algunes de les coses que deia Marta Pascal sincerament coincideixen molt amb el punt de vista que vostè expressa, no? Ella parlava de que en poc temps hi hauria un anunci important. Tot sembla indicar, és la lectura que vam fer entre línies, jo crec que tampoc calia ser massa despert per adonar-se'n que estava parlant de la reunificació, d'alguna manera, del que seria l'antiga Convergència, que s'havia disgregat, efectivament, en diferents partits, no? Vostè se sentiria còmode, aquí?
Bé, jo crec que el país ho necessita. És evident que hi ha moltes persones que en aquests moments se senten orfes d'un partit polític que les representi, que són persones liberal progressistes, liberal conservadores, socialdemòcrates, socialcristianes, molt i molt catalanistes, molt i molt catalanes, patriotes, no? I que en aquests moments no troben en l'espai electoral doncs, cap partit que la representi bé, entre d'altres coses perquè una de les conseqüències, en la meva opinió, negatives del procés és que hi ha hagut una deriva cap a posicions molt esquerranoses i populistes. No? Una cosa és que siguem progressistes, jo sóc una persona que puc estar perfectament doncs, al centre, no? I amb algunes coses més al centre-esquerra, amb d'altres més al centre-dreta, no? Però hi ha hagut una deriva esquerranosa, per dir-ho així, i populista, que ens fa mirar amb enveja comunitats com Madrid o tantes altres, o com o ciutats com Màlaga, o com o països com Euskadi, que van com un llamp, no? I que fan polítiques doncs, liberal-progressistes i que no tenen res a veure amb aquesta agenda tan decimonònica que estem aplicant a Catalunya.
Responsabilitza la CUP d'això?
Bueno, la CUP és un actor protagonista, evidentment, d'aquesta estirada cap a l'esquerra, però després hi ha hagut un seguidisme absolutament injustificat per part de sobretot de JxCat, que JxCat jo crec que veu també, gràcies a la bandera i a la qüestió identitària, de votants que no en són d'esquerres, no? En la meva opinió. No? I en canvi doncs, els continuen votant doncs, per una qüestió estrictament identitària. No? És a dir, agites una bandera i la gent et fa costat. En canvi, doncs, entre aquesta deriva de Junts cap a l'esquerra, i que Esquerra Republicana, lògicament, i la CUP, doncs ja es reivindiquen en aquest espai, doncs el panorama, certament, és el que és, no? I així se'ns va, no? Que estem només amb dinàmiques de remunicipalització de serveis, de creació d'empreses públiques de no sé què, quan a tots els països del món saben que això és un forat sense... és un calaix sense forat, no? I que, per tant, vull dir, en ple de forats, i que, per tant, si entres en aquesta dinàmica, el que faràs és endeutament, dèficit, perdre competitivitat i llançar diners que podrien servir per educació, per foment de l'empresa, etc etc.
El titular diari mata la bona política?
Sí, sens dubte, sens dubte. Jo crec que hem de treballar més i parlar menys, no? En aquest sentit, m'ha agradat que en la taula de diàleg o en la taula de negociació entre els dos governs s'hagin tret una mica els focus de sobre, no? I dir, ens deixin treballar, per favor. Perquè la necessitat d'haver de crear contínuament informació, notícies, soroll, doncs impedeix treballar.
Mira que tenia al cap la paraula soroll just en el moment que l'ha comentat. Home, aquestes alçades de la pel·lícula, el que ja sabem és que soroll hi haurà segur.
Sí, però també sabem que no aporta res, no? Perquè a mi m'agradaria que algú m'expliqui en què ha millorat l'autogovern de Catalunya des del 2012. És a dir, si encara deixem ser una mica més feridor, no? Allò. Des dels pactes del Majestic, entre el president Pujol i el president Aznar, en què Catalunya ha millorat el seu autogovern? De soroll n'hem fet molt, I de patiment també. I uns han passat per la presó, els altres han hagut de marxar a Bèlgica, els altres hem patit condemnes i lesió econòmica forta sobre el nostre patrimoni, sobre la nostra honorabilitat, la gent ha tingut desenganys, etc 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 etc. Ni un centímetre ha crescut l'autogovern de Catalunya. Ni un, al contrari. Hem estat intervinguts, hem perdut autogovern, hem perdut reputació, que encara és pitjor, hem deixat de ser model, etcètera, etcètera. Doncs, home, ens ho hem de fer mirar.
Tenim un llarg camí per davant. Perdoni'm la meva ignorància sincera, amb això. A vostè, al final, li va ajudar algú a pagar la seva multa?
No. Tot el que és el tema aquest que es deriva del Suprem, aquí no vull dir que no cal que anem a plorar pel món, no? Hem de ser responsables moralment.
Home, perdoni l'expressió, però va haver de pagar una pasta, no?
Sí, efectivament. I una inhabilitació com a càrrec públic. I a veure, jo sempre he dit una cosa. D'aquella etapa, autocríticament, jo només em sap greu haver signat la convocatòria de l'1 d'octubre perquè reconec que vam exposar gent a rebre garrotades i encara hi ha persones de l'administració, funcionaris, que pateixen conseqüències penals de tot això. Potser ara m'hi pensaria una mica més. També és cert que l'1 d'octubre va ser una jornada històrica per la història del catalanisme, no? Altra cosa és que després no ho vam saber administrar, no? I que ho vam administrar pèssimament. Bé, ens va costar la carrera, ens va costar uns diners, ens va costar alguns fins i tot un càstig encara més sever. Déu nos en guarda, un dia està fet, no? El que passa és que hem d'aprendre les lliçons, no? N'hem d'aprendre, no? Perquè quan algú diu tornem-hi, doncs dius, bueno, no sé què és el que hem de tornar a fer en concret.
Torno a la primera frase, és que m'ha cridat l'atenció quan he llegit això de que de vegades per ser un bon patriota cal semblar traïdor. Creu que caldrà que passi massa temps, o molt de temps, disculpi, perquè la gent se n'oblida a vostè com a traïdor i comencin a veure'l d'una altra manera?
T'ho dic amb tota la sinceritat del món. A mi no em passa això. Això només ha passat a les xarxes socials. Però en el món real, en un restaurant, en un passejant pel carrer...
Doncs menys mal, no?
Sí, sí, sí. Això hi va haver-hi un moment una mica delicat, efectivament, d'aquella tardor del 17, en què tothom estava molt excitat, però jo crec que la que els ànims es van anar serenant, aquesta sensació de que tant maniquea de bons i dolents, etc, només la veies a Twitter.
Avui és el primer dia d'una nova tardor, la del 21, a la que la història s'està escrivint d'una altra manera. Hi ha moltes coses a escriure. Veurem què diuen en poc temps. La meva sensació és que serà en poc temps de Santi Vila. Li agraeixo molt que hagués estat avui amb nosaltres.
Un plaer. De veritat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. 2:06, fem una petita pausa. Quan tornem ja estarem nosaltres, el Josep Martí Blanc, com sempre, per passar una bona estona de conversa aquí a Ràdio Estel, el Tot anirà bé.
Ràdio Estel.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Aquesta setmana hem dit adéu a l'estiu i donat la benvinguda a la tardor, que ja és aquí. Com fem de tant en tant, ens hi endinsarem a partir de la seva relació amb l'aigua i amb les dites populars.
L'aigua i la tradició.
M'agrada molt comprovar com el nostre costumari de dites i frases fetes té una relació indestriable amb les estacions de l'any i des d'aquí directament amb l'aigua. La tardor no n'és una excepció, i si ens hi aturem una mica, hi trobarem algunes frases que, a més, tenen tot el sentit del món. Per exemple, aquella que diu «Quan a la tardor l'aigua dels núvols s'obre, és la que ens traurà de pobre», fent referència a la riquesa que l'aigua donarà als camps i als conreus durant els pròxims mesos. O aquella altra que és contundent amb la temporada de bolets. «Si a la tardor aigua no cau, boletada, adeu-siau». Esperem que les pluges dels últims dies siguin un bon auguri en aquest sentit. Arrenquem la recta final del setembre i l'octubre arriba també lligat a aquestes esperances d'aigua i pluja. Algunes frases ho delaten. Aigua d'octubre, la gent es mulla. Evident. O aquella altra. Un octubre plujós significa aigua a bon tros. O la que he deixat pel final per demostrar que no sempre l'aigua és benvinguda al costumari de frases fetes. Ho deixa ben clar aquesta. Quan l'aigua a l'octubre ve, les millors fruites fa malbé. En tot cas, és el nostre repàs estacional a la relació entre l'aigua i les dites populars.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Ante los cambios de temperatura, abriga tus defensas. Yo elijo dos suplementos de Laboratorios Marnis. Propolvit Defense y Bit C1000 Vitamina C Liposomada. Ambos son muy fáciles de tomar, enviales para beber, con vitamina C e ingredientes naturales como el propóleo y la jalea real. Pide Propolvit Defense y Bit C1000 Liposomada de Marnis en herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en Elvira.
Real que necesito un precio low para pegarme un verano top con todo el hype.
¿Hype?
Sí, hype, en plan hype.
Sea lo que ha querido decir, la hemos escuchado. Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora los jóvenes tienen un 30% de descuento sobre cualquier precio disponible con la tarjeta más Renfe Joven. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromed e Intercity. Descúbrelos en Renfe.
Quan una societat creu en la cultura, creix amb ella. A CaixaForum estrenem temporada. Homo Ludens, Team Lab, Tatú, Magritte. Fins a 40 exposicions que podràs gaudir per tot el territori i en els nostres nous centres. Això és creure en la cultura. Això és créixer en la cultura. Descobreix-ho a caixaforum.org.
Tot anirà bé. A Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Minuts i arribem a les 5 en punt de la tarda. Josep Martí Blanc, bona tarda.
Hola, bona tarda, Toni.
Bona tarda. Acabem de donar records per tu, per cert.
Ah, mira.
Santi Vila, que acaba de marxar del programa, i va dir, home, donaré records al Josep Martí Blanc, no? Això m'ha dit, no?, que éreu bons amics. Està bé, no?
Sí, som bons amics, ens estimem.
Està molt bé.
Sí.
Està molt bé. Explica'ns, Josep, el llibre que ens portes aquesta setmana, quin és?
Pues mira, aquesta setmana porto a la taula del programa un llibre que es diu No hay apocalipsis, la qual cosa sembla que hauria de ser una bona notícia.
Cert.
El subtítol és ¿Por qué el alarmismo medioambiental nos perjudica a todos?
Uh-huh.
I l'autor és un senyor que es diu Michael Schellenberger. Porto el llibre aquest perquè és un llibre que obre una mirada una mica diferent a la que es té ara sobre el gran tema que sempre tenim a l'agenda, que és el del canvi climàtic.
Sí.
És un llibre que té diversos nivells de lectura. I n'hi ha un que d'entrada és crític amb el llibre, que és a dir, en tot el que, tota la informació que ens arriba embolcallada de ciència, oi?
Sí.
Llegint aquest llibre, un se n'adona que la primera cosa que ha de fer és veure qui el firma i darrere que té aquest senyor. Va. Aquest senyor té una trajectòria d'ambientalista de primera línia, és un dels precursors dels moviments conservacionistes del planeta, ha fet moltes coses, no? Però hi ha un moment en la seva carrera que canvia i es converteix en un ferm defensor de l'energia nuclear. I ell, doncs, el llibre no, però si un hi té interès, doncs després hi ha diferents converses gravades a la xarxa que expliquen per què ell fa aquest canvi. Però d'entrada, bueno, aquest és un llibre de part, perquè qui ens el presenta és un senyor que a hores d'ara defensa uns interessos molt determinats, que són els de l'energia nuclear. Dius, això seria suficient per tirar el llibre a la bessura? Diu, no, perquè els hauríem de tirar tots, pràcticament, els que parlen de medi ambient, perquè qui més qui menys al darrere té un lobby o té un viatge ideològic, i per tant un llibre pot ser bo encara que la persona que el presenta defensi unes tesis, i més quan aquestes tesis no s'amaguen i es fan evidents de manera explícita. Per tant, el llibre, des d'aquest punt de vista, és honrat, perquè ell no t'enganya, no et diu, no es vesteix, no es disfressa, et diu, escolta, jo sóc un nuclearista des de fa uns anys, però sóc un activista ambiental. I la tesi principal, la més plana, seria que la millor manera de ser ambientalista avui dia al món és apostar per l'energia nuclear. I és, les altres...
És una frase... Disculpa, Josep, deia, és una frase que no deixa indiferent a ningú, aquesta, eh?
No, perquè no la diu molta gent. Però aquest senyor la diu. Però aquest és només un nivell de lectura. A mi el que m'ha interessat del llibre, m'ha interessat sobretot el subtítol. ¿Por qué el alarmismo medioambiental nos perjudica a todos? I llavors hi ha unes parts del llibre que, independentment de quin sigui el posicionament d'aquest senyor al voltant de quin tipus d'energia és el millor per combatre el canvi climàtic i tindre un món més verd, que fa referència a ell que coneix bé, doncs, tot l'entramat internacional de lobbies, institucions, organismes que treballen al voltant del clima. Aquí hi ha una tesi molt interessant, que és que tota la informació que ens arriba, ens arriba esbiaixada, ens arriba exagerada, ens arriba tractada de tal forma que tothom que intenta parlar del clima, el que ens intenta posar a la gent que seguim l'actualitat i que, per tant, perseguim aquesta informació com a ciutadans que poden decidir que es preocupen o que no es preocupen, no? Doncs que tota aquesta informació se'ns presenta molt esbiaixada i convenientment exagerada per a que doncs això tingui una volada que no seria la que li correspondria del problema real que tenim entre les mans. És a dir, ell no nega el canvi climàtic.
Yeah.
El que diu és, tot això que us diuen i que llegiu de quan en quan sobre que al món li queden 10 anys per arribar a la reversibilitat, tot això que us diuen de que moriran X persones, tot això que us diuen que aquest any han mort no sé quantes persones vinculades al canvi climàtic, tot això que us diuen de que el nivell del mar pujarà un metro i mig i, per tant, tots aquests territoris deixaran d'existir i no sé quant. Tot això, en veritat, al darrere d'això no hi ha res més que informació parcial convenientment elaborada en forma de nota de premsa per mantenir l'atenció al voltant de l'assumpte en qüestió. Però
sí,
no suporta la prova del que els científics de veritat, és a dir, no els científics que es dediquen a la difusió d'informació o els interessos de les pròpies institucions que parlen en nom del clima.
M'imagino, Josep... No, perfectament. El que veus que t'expliques tan bé que m'imagino que la persona que tenim aquí a l'estudi, perquè avui ens acompanya Santi Sabater... Bona tarda, senyor Sabater.
Hola, bona tarda.
Abans de tot, li agraeixo molt que hagi fet un forat a l'agenda, que ha estat de pressa i corrents, però ho ha aconseguit organitzar per acompanyar-los en aquesta estona. El senyor Sabater és professor d'Ecologia, justament, de la Universitat de Barcelona i investigador del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. M'imagino que, més que preguntar-li res en concret, m'agradaria saber què pensa una mica de l'explicació que ens acaba de portar ara mateix el Josep Martí Blanc.
Bé, hola, Martí.
Hola.
Crec que del que estem parlant hi ha molts matisos. Per començar, com que hi ha hagut l'entrada amb el tema de l'energia nuclear, el gran problema de l'energia nuclear és que no tanca amb el seu cicle de vida tot el que requereix els balanços econòmics. És a dir, que clar, el que fa és externalitzar les problemàtiques ambientals i, evidentment, qualsevol energia o qualsevol procés econòmic que no tanqui això i ho traspassi a les generacions futures, doncs no és una bona opció, no? Podríem també parlar de riscos com el de Harrisburg, Chernobyl, Fukushima, etc., no? I encara l'onda Reich que estem. Però, en tot cas, jo crec que això seria per l'incís de l'energia nuclear. Per l'altre, home, jo diria que hi ha molts científics seriosos i que estan treballant en recerca, no només per difondre o fer por, sinó que, i ara tot just va sortir el sisè informe de l'IPCC del canvi climàtic, i allà hi ha moltes dades recollides, científiques, sobre els models que s'estan fent servir. Esclar, si un... jo crec que un s'ha d'imaginar un futur que no ha passat, no? I aquests escenaris de canvi climàtic no han passat encara. I això és el que a vegades sembla com molt catastròfic, però el que sí que és important és saber que si no fem res, doncs anem cap a diferents camins, no? I no fer res vol dir anar pel pitjor camí. I és un tema de balanços d'energia i de dissipació de l'energia en el planeta, i això està físicament molt ben descrit per la gent que treballa amb la climatologia i els models que es fan servir, no? Pel tema dels impactes, dels impactes és que ja els estem veient, i els que estudiem els sistemes naturals i no naturals ja ho veiem, no? I evidentment, doncs, bé... El tema de la pressa o no, jo diria que... Jo no, tampoc vull ser catastròfic, perquè la gent canvia el criteri de com actuar. Si no li dones eines, el que fa és col·lapsar, no? Si un rep notícies tan dolentes com dius ens morirem tots, o si no, no sé, que d'aquí 10 anys s'acaba el món, doncs, no, evidentment que el que fas és fer la gent espantar-la, això és que s'espantin més, i altres que es queden parats i no fan res, total, per 4 dies. Però crec que és important que valorem que el canvi climàtic ja hi és i que el que serà depèn molt del que fem ara. I aquí venen el tema de quan es parla d'emergència climàtica, vol dir que estem estressant molt els ecosistemes, la biosfera, i no només la biosfera no humana, també la humana, perquè les migracions per causes d'estrès hídric i de manca d'aigua, de producció d'aliments que es poden veure limitats, etc., doncs això anirà un augment, no? O sigui, depèn, evidentment, de millor o pitjor, segons l'escenari que acabem recorrent, no? Que encara no ha passat. Però jo crec que el que es fa és intentar posar sobre la taula, doncs, diferents possibilitats de com es pot comportar el sistema climàtic en funció del que fem. Bueno, ara no em vull allargar perquè si no...
No, està bé, cap problema. Josep, digues.
No, volia comentar. Ell fa referència, i de fet el llibre en parla, als informes del grup intergovernamental d'experts sobre el canvi climàtic, IPCC, no? Per exemple, hi ha un capítol que dediquen a això, és molt interessant, perquè fa uns anys els informes aquests, que doncs, al darrere hi ha medició, hi ha ciència, hi ha investigació, però d'aquests estudis llargs se'n deriva un resum executiu de recomanacions polítiques per la classe política mundial, no? Llavors explica aquí, quan es fa aquesta eina, el moment en el que hi ha un debat entre les persones de perfil més científic dins del IPCC, que s'incomoden perquè el resum polític d'aquest treball carrega les tintes sobre la part més d'apocalipsis. És a dir, que l'informe que s'adreça als polítics abandona el caràcter científic per ideologitzar-se i treballar sobre l'angle més apocalíptic del clima. I explica que això va passant de manera recurrent cada vegada que l'IPCC ha de fer un informe. I que al darrere d'això el que hi ha és el propi... diguem-ne, al final tot s'acaba convertint en un mercat, i el medi ambient s'ha acabat convertint en un mercat. Només cal mirar que fa uns anys ja ens vam inventar un mercat d'emissions, per exemple, perquè tot s'acaba monetitzant. Sempre s'acaba creant una indústria davant de qualsevol tema que apareix en l'agenda. Llavors, ell explica i posa en boca de científics, i que tot, no hi ha cap negacionista, tothom és gent que creu que el canvi climàtic existeix i que, per tant, s'hi han de fer coses. Però el que s'explica és dir, escolta, aquests informes, el que acaba en mans del polític, que també ho fa la gent de l'IPCC, aquests informes són ideologitzats i ja no es poden categoritzar com a informes científics. I és d'aquests informes on després apareixen el segon sesgo, que és el que aporten els mitjans de comunicació per espectacularitzar les informacions. Al final de la tesi vindria a ser, escolti, si vostè li està dient cada dia a la gent que el món s'acaba, o li està parlant de la gent d'X milions de morts, és a dir, primer, el que ha de saber és que això són projeccions, però no són veritat, i no tothom les comparteix. Dos, el que està fent, i això no està bé que es faci des del punt de vista humanista, que és on acabem sempre amb aquesta secció, és generar una angoixa vital a la humanitat que no es correspongui exactament en allò que la ciència ens diu. És a dir, que al final, per la pròpia causa ambiental, la manera que tenim de presentar la informació en els últims anys, cada vegada més espectacularitzada i cada vegada més lligada a l'apocalipsi de vamos a morir todos, la tesi del llibre és, en veritat no estem tan malament, hi ha coses que no van bé, però no estem tan malament com aquesta manera de plantejar la informació ens diu. Dos, aquesta manera de presentar el tema a la llarga farà més mal que bé, perquè com que s'anirà veient que no és exactament així, la gent acabarà baixant del carro perquè tindrà la sensació que l'han enganyat. I, per tant, el dany serà pitjor que el bé que es pretén espectacularitzant la informació fins a aquells nivells, més o menys.
Dit d'una altra manera, exagerem una mica, senyor Sabater?
A veure, jo et diria, ha dit diferents coses. Un tema és, el tema del resum executiu, és cert que té filtres, però jo et diria que, especialment els primers informes, era al revés. Que la visió que es donava era intentar frenar el que s'estava dient que estava passant, perquè hi havia interessos econòmics, lobbies econòmics, hi havia estats que no volien invertir. És cert que cada vegada, com que estem visquent més els impactes d'aquesta dissipació d'energia que hem acumulat amb més quantitat del que estàvem fent fins ara, tenim molts esdeveniments extrems que abans no passaven tan sovint, etc. Doncs això, evidentment, que cada vegada hi ha també més alerta per part dels polítics. Jo ara no entraré si hi ha polítics que exageren o no, sí que puc dir que tot el que està en l'informe gros, a la part que es basa en treballs científics, allà el que no parem de veure és que s'està corroborant el que els models estaven dient. Els models, les projeccions, evidentment, encara no han passat, però són les eines que tenim per avaluar, sabent com funciona el flux d'energia en el planeta, sabent com els organismes reaccionen a aquests canvis i tot, amb totes les seves incerteses, però serveixen per avaluar quines trajectòries podrien tenir en el futur, no? I evidentment, si les trajectòries que podem tenir en el futur, en funció de quantes emissions realitzem amb crema de combustibles de gasos d'efecte hivernacle, doncs, bé, llavors la cosa anirà pel pedregar, per entendre'ns, o anirà canviant el clima, però potser no tan intens. Pensem que ara, també, un altre tema que a vegades no se'n parla prou, és que, de moment, aquest canvi o aquestes projeccions, el que els models presenten, és molt basat en què estem fent, com ens comportem els humans. Però la biosfera té els seus propis mecanismes. Per exemple, si escalfem massa els pols, molt de carboni que està dipositat en el permagel es mobilitzarà, ja està passant, i començarà a abocar-se, i això ja no ho controlarem els humans, ja no dependrà de si cremem o no cremem més. No? Per tant, jo crec que el principi de prudència, doncs, i pensant en el futur, és importantíssim. La qual cosa no vol dir que ho haguem de plantejar que, doncs, bueno, pleguem i ja està. No, jo crec que es poden fer moltes coses, no? I de fet, jo també participo moltes vegades en xerrades a municipis o amb mestres que estan també preocupats per aquest tema, no? I la meva visió no és... Primer intento explicar per què estan passant les coses amb el coneixement que tenim fins ara. I després... No que facin el que jo els dic. El que intento és que entenguin el que està passant, amb la informació que els hi pugui proveir, més el que ells puguin llegir, i a partir d'aquí que intentin actuar. Perquè jo ja sé que si jo li dic a algú que faci alguna cosa, no té per què fer-la, no? Però, en canvi, si s'ho creu perquè ha entès els reptes que tenim, doncs potser sí que ho farà. I res, només és bàsicament que tenim un repte molt gros i no és un tema de si és veritat o no les projeccions, sinó que el que la ciència està dient, ja no dic que els polítics, la ciència està dient és que en funció de com modifiquem aquests gasos d'efecte hivernacle, anirem per diferents recorreguts. I bé que enviem la ciència, a veure, enviem espais a naus a l'espai, fem moure cotxes, podem preveure la mobilitat de quan es llença una pedra per on anirà, calculem moltes coses. I la dissipació d'energia és un tema que els físics tenen mesurada. Evidentment, a més, amb l'augment de la capacitat de computació, aquesta part de la ciència, els darrers anys, ha estat evolucionant molt de pressa, perquè els ordinadors que poden calcular totes aquestes trajectòries i amb les incerteses associades, que no dic que no en tinguin, doncs han millorat molt, no? I per tant, doncs, jo sí que penso que tenim un repte gran, no hem de plegar les veles, al revés, el que hem de fer és reaccionar i actuar, i aquesta és la meva visió.
Ens queda una mica més de 2 minuts, Josep.
No, fora del llibre aquest, del llibre No hi ha apocalipsis, del Michael Schellenberger, a dir, i donant per bo que l'especialista ets tu, no jo, que tinc una aproximació, diguem-ne, neòfita al tema o la curiositat que hi pugui tenir. Però jo et pregunto, tu, com a especialista en el tema, no t'incomoda que si demà hi ha un aiguat, automàticament el debat públic se'ns ompli de veus que l'atribueixin al canvi climàtic? És a dir, tu com a científic no et fa una mica de rubor de vegades la facilitat en la que s'utilitza el canvi climàtic per qualsevol cosa que passa? I en aquest sentit no hi ha una certa... No hi ha un cert abús d'això en el debat públic?
Què pensa, professor Sabater? Tenim un minut.
A veure, és veritat que els esdeveniments extrems, quan es donen, s'han d'explicar en el seu context. No vol dir que mai no haguessin passat esdeveniments extrems, però sí que moltes vegades és que el canvi climàtic va a cavall d'aquests esdeveniments extrems. I llavors, igual es donaven, però el que veiem és que s'estan donant amb més intensitat i a més amb més freqüència. Això és una mica el resum, no?
En fi, el tema és interessantíssim, podríem seguir parlant. De fet, m'agradaria fer-li altres preguntes també al professor Sabater, perquè acabo de veure que l'OMS ha endurit el que serien els límits de contaminació, cosa que allunya també Barcelona del compliment dels mateixos, però ara mateix no tenim temps. En qualsevol cas, Josep Martí Blanc, com sempre, un plaer que estiguis amb nosaltres i apropar-nos a aquestes idees confortables que ens alimenten a meitat de la setmana. Gràcies, Josep.
Que vagi molt bé, Josep.
Adéu.
Professor Sabater, moltes gràcies per venir avui al programa, de veritat, molt amable. Li agrada el Barça o no, vostè?
Bueno.
O no? Li agrada
sí,
o no?
Sí,
sí. Ho dic, no paro de parlar últimament amb gent que em diu que no. A vostè li agrada el futbol?
Ah, bueno, sí, diguem que sí, he seguit el Barça, el qual no vol dir que estiguem en un bon moment.
Que no sigui massa... No, home, miri si no estem en un bon moment, que ara en parlarem. De seguida aquí el Tot anirà bé, esperant que també, pel que fa al Barça, tot vagi bé. Professor Sabater, moltes gràcies. Fem una pausa, són les 5, tornem de seguida, última hora del Tot anirà bé a Ràdio Estel.